Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Estem a dimecres, avui és dia 7 de desembre, avui havíem d'estar molt pendents, i haurem d'estar també, evidentment, molt pendents de l'operació sortida per aquesta segona part del pont de la Puríssima. És veritat que tot ha canviat. Quan fa una hora hi ha hagut aquest accident de tren, entre dos trens, un que estava aturat i un que estava arribant a l'estació de Montcada i Reixac a Manresa. Us estàvem explicant que hi hauria almenys una setantena de ferits, sembla la majoria persones amb contusions. Rodalies Renfe ha activat el protocol davant d'aquest tipus d'incidents. S'està treballant de manera intensa i col·laborativa amb Protecció Civil i amb el sistema d'emergències mèdiques, que han enviat fins allà ja les dotacions d'atenció mèdica i sanitària a les persones que han resultat ferides, eminentment, us dèiem, amb aquestes contusions. Ara mateix aquest servei de tren a les línies R4 i R12 estan absolutament tallats, no circulen trens de la R4 ni de la R12 de Rodalies, i Renfe està ja treballant també en paral·lel per investigar què és el que està passant. Al llarg del matí, evidentment, us anirem actualitzant aquesta informació, però us deia que també hem de parlar d'aquesta operació sortida del pont de la Puríssima i de la Constitució en el seu equador, perquè a partir d'avui fins demà el Servei Català de Trànsit advertia que una altra vegada uns 400.000 vehicles poden sortir de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. En Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit. Senyor Lamiel, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres també.
Estarem avui molt pendents, evidentment, del que ha passat en aquesta estació de tren, senyor Lamiel, però també a vostè li tocarà i li ocuparà moltes hores aquesta operació sortida, en què està previst que hi hagi una altra vegada molta mobilitat.
Sí, de fet, vam preveure una mobilitat on es concentrava molta sortida en el primer cap de setmana, o sigui, el divendres passat, i molt retorn en el diumenge proper, el dia 11. D'acord? També vam preveure una punta de sortida avui, com a inici d'aquest segon pont dintre d'aquesta setmana, podríem dir, de tres ponts, i es preveu aquests 420.000 vehicles, però sobretot el que estem més centrats és en el retorn de diumenge, que preveiem uns 250.000 vehicles també. Nosaltres anem aprenent, com tot el sistema de mobilitat va aprenent després d'aquest alliberament de peatges que ha fet que canviés notablement tot el paisatge viari, i anem aprenent una mica noves mobilitats. I hem vist que hi ha hagut, durant tot aquest cap de setmana llarg, molta tranquil·litat a la xarxa viària fins ara, a excepció del dissabte amb aquell accident a la P7 d'aquell senyor, que tot i així es va mitigar a la congestió. La resta de cap de setmana ha estat molt fluid i amb molt baixa intensitat.
Avui ja estàvem escoltant el Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, que estava explicant: escolta'm, demà pot ser que vingui una mica de mal temps, divendres, dissabte, sembla que diumenge ja no tant, però vaja, molta gent anant cap al Pirineu, previsió de pluja i de nevades. És el moment de demanar, com ho feu sempre, però amb el màxim d'insistència, aquesta prudència al volant i el anar ben equipat, sobretot?
Efectivament, molta, molta prudència aquests dies a la carretera i molta concentració. Vam anar donant ja aquests missatges en el cap de setmana, la sortida cap de setmana anterior, el divendres passat, també ho donem avui. Cal estar molt atents a totes les informacions que puguin ser d'interès per preparar el viatge. Una d'elles és la situació meteorològica, és evident, i l'altra és també l'estat d'intensitat de vehicles i congestió i retencions que hi pugui haver a la xarxa viària. Nosaltres, per primera vegada aquest cap de setmana, hem anat posant en el nostre Twitter les gràfiques de retencions, on tothom pot veure què estava passant els caps de setmana amb els que ens comparem, especialment amb el 2016, que hi havia un aqueducte com el d'ara, però també amb l'any passat, amb el 2021. Per tant, totes aquestes informacions recopilades ens han d'ajudar a preparar el viatge i a ser molt prudents i estar molt concentrats en el viatge que vulguem fer.
L'estadística i les dades que estan donant a través de Twitter han de ser o poden ser una bona eina perquè comencem d'alguna manera a aprendre com replanificar les nostres tornades, que és un missatge que s'ha donat tradicionalment fins i tot persones que l'han que han ocupat el seu càrrec abans que vostè, però tampoc se'ns donava com a ciutadans cap pista de com fer-ho. Potser ara amb aquestes dades que tenen sí que les comencem a tenir, aquestes pistes o aquestes eines?
Cada vegada és més interessant que puguem donar informació més gràfica o més visual a la ciutadania perquè vegin, ja que nosaltres diem una sèrie de coses, les vegin posades en una imatge i, per tant, puguin també ser molt més didàctiques, no?, aquestes imatges. Pensem que sí que és important. Hi ha un altre paràmetre, que nosaltres també valorem, però que no pengem en aquests moments a Twitter, perquè podria, per dir-ho així, una mica atabalar a la ciutadania, que és la intensitat de vehicles. Nosaltres posem les retencions, que és la conseqüència de quan es produeix una important intensitat de vehicles, que vol dir vehicles per hora, que surten de l'anell o tornen a l'anell metropolità, sempre fem aquestes comparatives, i aquestes intensitats també ajudarien a entendre tots els vehicles que estan sortint. Però amb les retencions creiem que pot ajudar i pot ser una imatge que pot ajudar a planificar aquests viatges, veient el que ha passat altres anys i com està evolucionant les retencions en aquests dies, no?, aquest any, doncs que puguin també preveure quan sortir.
Uh-huh. Ara estem acabant l'any, quan es va acabar el mes de novembre, fa tot just una setmana, vau presentar les dades del balanç de sinistralitat fins a aquell punt. El mes de novembre no ha sigut un bon mes de novembre, malauradament, van morir 18 persones a les carreteres del país. És veritat que segurament si es fa una visió global de l'any, amb aquestes 100, eren 149 persones mortes, malauradament ara en són més, perquè han passat ja 7 dies del mes de desembre, hi ha hagut algun accident més. Què ens hem de plantejar o què ens hem de replantejar, o vostè què es replanteja com a director del Servei Català de Trànsit de cara a l'any vinent per intentar millorar aquestes estadístiques, senyor Lamil?
Sí, per donar una mica de perspectiva, és veritat. No podem estar contents perquè cada víctima és una tragèdia i no podem estar contents perquè el mes de novembre ha estat un mes molt tràgic i tampoc podem estar satisfets ni contents perquè amb el que portem de desembre ja hi ha 3 víctimes mortals. I, per tant, sempre hem de poder fer un pas més per evitar aquesta sinistralitat. El que és important conèixer és que aquesta sinistralitat és molt dispersa. Les morts, per exemple, que hi van haver aquests 3 dies o 4 dies de desembre primers, van ser a Cardona, a Palau de Plegaments i a Piera. Per tant, això també ha de comportar una revisió de la nostra estratègia. I la nostra estratègia es basaria en 2 elements per al proper any. Una estratègia de saturació, de control important a l'AP7 per reduir aquestes 23 víctimes mortals. A l'AP7 se'ns concentra molta sinistralitat.
És el gran punt negre de les carreteres catalanes ara mateix, l'AP7?
En nombre absolut, sí, però en nombre relatiu hi ha molts punts importants. Hi ha moltes vies que ens preocupen i que també han acumulat més sinistres que el 2019. Uh-huh.
Són vies ràpides? Anem...
Algunes d'elles sí. Sí, algunes d'elles sí. Però tot i així, també agafant una mica de perspectiva, estem un 10% per sota de víctimes mortals respecte al que era el 2019. Per tant, aquestes vies ràpides tenen un punt, si m'ho permet dir així, de bondat, que és com que són més segures, l'índex de perillositat és molt més baix que una carretera estàndard, també han fet que disminuïm. Dit això, l'estratègia seria, vostè em pregunta l'estratègia, un control per saturació. Saturació vol dir ser-hi molt presents a l'AP7, especialment en aquells punts que tenim detectats i en aquells punts acordats, per exemple, amb el Ministeri de Reducció de Velocitats.
Això estem parlant de més Mossos i més radar, senyor Lamil?
Estem parlant de més control, especialment de la velocitat. La lluita per la velocitat també és una lluita per la sinistralitat, per reducció de la sinistralitat i també reducció de les congestions. Però a l'AP7, bàsicament, el que hem de donar-hi més seguretat viària. I llavors l'altra estratègia és tenir una política més dinàmica per atacar aquesta sinistralitat tan dispersa. I potser hem de començar de passar de radars fixes, ja vam passar a radars de tram,
sí,
i potser passar a uns radars més mòbils. Ja ho vam anunciar en el Pla de Seguretat Viària, l'estratègia dels carros radar. Això és una estratègia que volem començar el 23, que ens agradaria tenir efectius importants per al 23, però tindrem els que tindrem perquè també estem sotmesos a tot aquest...
Què són carros radar?
Els carros radar són, si em permet la imatge gràfica, sí, serien com unes casetes de gos, no?
Seria, sí,
un artilugi d'aquestes característiques que tu situes a les vies que en aquells moments preocupen més, però els pots moure i, per tant, els pots anar situant a nivell del...
Sí, ve a ser com aquestes caixes de color taronja, diguem-ne. És això o és una cosa similar a això?
És robust. És una estratègia més robusta, més, i per dir-ho d'alguna forma, permanent. Sempre pots tenir allà el carro radar durant dies i dies i dies, i llavors, si tu veus que se't dispara en algun altre dia la sinistralitat, col·locar aquests radars en un altre dia. Seria com un radar fixe,
sí,
de la carretera, però que tu pots agafar i el pots moure i posar-lo en una altra carretera quan vulguis.
Ah, clar, li faré la pregunta dels polítics del moment. Aquestes eines ja les tenim o depenen de que tinguem pressupostos per comprar-los?
No, aquestes eines no dependrà de que tinguem pressupostos. Estan ja pressupostades per part del Servei de Trànsit i podrem comprar-les. Repeteixo, a vegades no és el problema ni dels diners ni de poder-ho comprar, sinó dels materials. Nosaltres, com qualsevol indústria del país, estem sotmesos a aquestes cadenes de subministrament que a vegades es trenquen, no? Però està tot acordat per tirar endavant aquesta estratègia.
Aquesta estratègia i l'ús d'aquestes eines implica una... És a dir, necessita una major implicació d'agents de Mossos d'Esquadra per al seu control o gestió, o és només una qüestió, diguem-ne, que amb treballadors del Servei Català de Trànsit feu? Ho dic perquè justament la divisió de trànsit d'agents de Mossos d'Esquadra són de les seccions que han sigut més crítiques, diguem-ne, dels dispositius i mitjans, també personals, diguem-ne, que han disposat des de fa uns quants anys.
Seria una estratègia pròpia del Servei Català de Trànsit per no haver de comprometre efectius de companys de Mossos d'Esquadra i de la Divisió de Trànsit. Però és obvi que comptem amb els companys de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra. Són una peça fonamental en l'estratègia que abans deia de saturació de l'AP7, que ja hem començat a fer aquest any. Han estat vitals, ells han estat la peça clau per poder tenir aquesta estratègia de control de l'AP7 que s'ha anat reconduint gràcies al control de l'AP7. I, per tant, comptem molt amb els companys de Mossos d'Esquadra de la Divisió de Trànsit. De fet, nosaltres ja treballem en aquests moments l'estratègia i les directrius per l'any vinent, que s'han d'acabar d'acordar a finals, entre ara i finals d'any. Dit tot això, nosaltres també els donarem més material i més material d'última generació que convingui per equipar tota aquesta divisió de trànsit i que puguin fer la seva feina de la millor manera possible.
Parlant de... Acabi, perdoni.
No, i en quant als efectius, jo no li sabria dir perquè compet més a la Direcció General de la Policia, que és obvi que també hi treballem i estem d'acord, però sí el que puc dir és a les realitats. Bé, tots els sectors de trànsit que s'estaven concentrant van deixar de concentrar-se i, per tant, es mantenen els sectors de trànsit a nivell de territori per poder tenir més presència en aquesta estratègia dispersa, no?, de control de la sinistralitat.
Li anem a fer una pregunta en relació amb l'autopista AP7, que vostè ja ens ha de focalitzar en els nostres esforços. Ara ja està actiu aquest tram de limitació màxima a 100 km per hora des de Granollers fins a la zona del Papiol, per entendre'ns. Hi ha l'acord, però que estava pendent encara de data per la resta de restriccions de velocitat en els altres trams de l'autopista, on s'hi han de posar també radar per tram, etc. Tenen ja alguna data de quan estaran implementades totes les mesures d'entrada d'això que volen a l'autopista P7?
Efectivament, hi ha un primer tram dels acordats, que és aquest tram central de la P7, que en diríem la zona de la B30, no? Que aquí ja hi ha controls per part de Mossos. Nosaltres també ens agradaria al llarg d'aquest 2023 anar incorporant algunes mesures més de control més intel·ligent de la velocitat. Hi ha el tram del que seria la Mora fins a Constantí, allà a la zona sud, a la zona del perímetre de Tarragona, que allà només es controlava la velocitat, que en aquest moment s'ha mantingut a 120, però per part del Ministeri s'ha de fer una intervenció a carretera, i això nosaltres no tenim en aquests moments encara una data concreta, és una mica el calendari del Ministeri. També hi ha la intervenció de Girona, si ara anem al nord, que és una intervenció més de carretera, i que el Ministeri també sabem que hi està treballant, i llavors la limitació a 100 km per hora en tot aquell tram al sud, a l'Ebre, quan només hi ha dos carrils a l'AP7, que hem vist i vam analitzar que hi havia moltes sortides de via, i per tant les sortides de via sempre són molt vinculades als excessos de velocitat. Allà, com que és simplement un canvi de velocitats, entenem que ha de ser més fàcil, però no, en aquests moments encara no tenim una data concreta.
Quina previsió tenen amb totes aquestes mesures? La sinistralitat quan hauria de baixar o caure l'autopista P7, senyor Lamiel?
Jo no li sabria dir en aquests moments, no. Però el que sí li puc dir és que si el 2030 hem de baixar a la meitat les víctimes mortals respecte al 2019, hem de començar a actuar amb la reducció i el control de velocitat. És una de les línies més importants que nosaltres treballarem.
Les darreres campanyes, amb això acabaré, que avui em consta que ha d'atendre diversos mitjans de comunicació a aquesta hora, segurament... Les campanyes per reduir la sinistralitat des de fa un temps es focalitzen en la velocitat, com ara vostè explicava, i en un altre element, que són les distraccions al volant. Fa uns dies llegim al diari Ara que les proves d'alcoholèmia que estan fent els Mossos d'Esquadra han caigut fins a un 60% en només 10 anys. És a dir, s'estan deixant de fer molts testos d'alcoholèmia respecte a quants se n'havien fet anteriorment, en una època en què l'alcohol es focalitzava molt també en relació amb la sinistralitat. Per què s'han deixat de fer?
Jo aquestes informacions no acabo de tenir les mateixes dades que aquesta informació, i per tant serien, en tot cas, contestables. En aquests moments aquí sobre la taula no tinc totes les informacions dels controls d'alcoholèmia, però les campanyes que programem al llarg de l'any respecte a controls de drogues i alcoholèmia s'han incrementat. No només hi ha les que ja hi havia en èpoques molt precises com el que és Sant Joan o com el que és Cap d'Any, sinó que n'hi ha moltes més. També sé que en moltes de les campanyes i programes que fem d'actuació quasi cada setmana i quasi cada 15 dies, una de les proves que es fa ja i s'intenta fer de manera habitual és el control d'alcoholèmia. Dit tot això, jo el que sí li puc dir és que aquesta setmana passada i aquest cap de setmana passat hi van haver aproximadament 300 controls de Mossos d'Esquadra, és a dir, el doble que l'any 2021, i es van controlar 152.000 vehicles, dels quals es van multar a l'entorn de 5.000 vehicles, el que deu ser aproximadament un 3% i escaig de vehicles. Per tant, sí que hi són presents els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit i sí que es mantenen els controls a carretera. I es doblen en alguns casos.
Doncs mira, queda feta la puntualització. Senyor Lamiel, un plaer, moltíssimes gràcies i que sigui un bon pont a les carreteres del país.
Moltes gràcies i molta prudència a la carretera i molta concentració al volant.
Que vagi molt bé. Des d'aquí queda llançat aquest missatge. Passa en 8 minuts del punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat, obrirem el temps de tertúlia. Avui amb la Sílvia Barroso, amb el Joan López Alegre i amb el Dani Guillem. Anirem, en la mesura que ens sigui possible, en directe a aquesta estació de Montcada i Reixac a Manresa. Estem pendents de les informacions que ens arriben després d'aquest accident de trens que hi ha hagut quan faltaven 10 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. L'última dada que dona Protecció Civil i el sistema d'emergències mèdiques és la de 70 persones ferides per contusions de diversa gravetat, i de moment aquestes línies R12 i R4 que estan sense circulació en cap sentit de la marxa, i amb Renfe investigant què ha passat, i per cert, de moment sense servei alternatiu per carretera amb aquests dos trens accidentats. Fem una pausa molt breu per la publicitat i seguim amb tot això.
Ràdio Estel.